A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui farem la crònica dels dos plens municipals d'aquest dijous. Per una banda, el ple monogràfic i extraordinari de pressupostos i ordenances fiscals que entraran en vigor l'any 2026 i també el ple ordinari que també es va celebrar aquest dijous. Escoltarem, evidentment, les valoracions dels diferents portaveus de les formacions polítiques en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem de la posada en marxa de la Zona Blava. Va ser aquest dilluns a les 10 del matí. Ja portem ja gairebé una setmana de Zona Blava a Sant Andreu de la Barca. I avui també, entre altres temes, parlarem d'Indústria 4.0. Aquest dimecres han finalitzat les 5 sessions sobre Indústria 4.0 a Escoles Velles amb un èxit de participació. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat finalment el pressupost de gairebé 31 milions d'euros i les ordenances fiscals del 2026. El plenari ha aprovat aquest mes d'octubre tant el pressupost com les ordenances, uns comptes que ascendeixen als 30.870.000 euros. El plenari també ha donat llum verda a les ordenances fiscals per al pròxim any. L'IBI augmentarà un 3% i la taxa d'escombraries un 10%. Les ordenances fiscals, com també el pressupost, s'ha aprovat amb els vots de l'equip de govern format per FEM Sant Andreu i En Comú Podem. En contra hi han votat el Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox, Som i el Partit Popular. El govern municipal defensa que es tracta d'uns comptes orientats a millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes amb una aposta clara per la modernització de la ciutat i l'atenció de les persones. El pressupost del 2026 es vertebra en 5 grans eixos: educació, serveis a les persones, manteniment de la via pública, promoció econòmica i inversions. Uns eixos que, segons han remarcat l'equip de govern, defineixen les línies estratègiques del govern local per continuar transformant la ciutat. Una part significativa dels recursos es destina a la millora dels barris. El municipi invertirà 5,6 milions d'euros pel manteniment de l'espai públic i 6,2 milions en el servei de les persones, amb un reforç del servei d'atenció domiciliària que creix amb 151.000 euros addicionals per atendre les persones dependents o en situació de vulnerabilitat. També s'han reservat 2 milions d'euros a l'àmbit educatiu i 900.000 euros a la promoció econòmica. També destaca la inversió, 3 milions d'euros per transformar carrers i espais públics de tots els barris. Entre les actuacions destaca la reforma integral del Parc de la Solana i l'entorn de la plaça Mercè Rodoreda amb 800.000 euros, la renovació de parcs infantils, 600.000 euros, o la reorganització del carrer Tomàs Vives o una nova pista de petanca al polígon de la Clota. També s'han contemplat la reparació de les fuites de la piscina de Can Salvi en 210.000 euros. Pel que fa a l'àmbit fiscal, com dèiem, el consistori manté gairebé congelades totes les figures tributàries i també ha recordat que s'incrementa el 3% de l'IBI i un augment del 10% de la taxa d'escombraries per adaptar al servei als costos reals i a la normativa europea, segons ha destacat l'equip de govern. L'aprovació del pressupost i les ordenances fiscals no ha estat exempta de debat polític. L'oposició ha criticat l'urgència del ple municipal, que va ser de forma extraordinària i també monogràfica, i la poca planificació per preparar el plenari dedicat als pressupostos i ordenances. La regidora del Partit Popular destacava que es tractava d'una falta de planificació intencionada i el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, definia el govern com el govern del 20% per la pujada d'impostos dels darrers anys. Mentrestant, el govern municipal ha defensat el caràcter social i transformador i els grups de l'oposició han expressat dubtes sobre l'augment de la pressió fiscal i la gestió de les prioritats de les inversions. Com dèiem, un pressupost i també unes ordenances fiscals aprovades amb el vot favorable de FEM i també d'En Comú Podem, i en contra hi han votat la resta de partits polítics, l'oposició, amb PSC al capdavant, Vox, Som i el Partit Popular. Ràdio Sant Andreu ha recollit l'opinió dels diferents portaveus dels grups polítics municipals, com per exemple Anna Serra, coportaveu del FEM Sant Andreu.
Bé, avui és un dia molt important per la ciutat. Avui hem aprovat ordenances i pressupostos, hem fet un monogràfic per fer-ho tot conjunt. És molt important fer-ho per coherència, per tenir un pressupost equilibrat, donar a conèixer tots els ingressos que obté l'Ajuntament i les despeses també, i per tant és molt important poder-ho fer conjunt i ja per segon any consecutiu ho estem fent d'aquesta manera per responsabilitat i transparència. En aquest pressupost, és un pressupost de més de 30 milions, dels quals 3 són d'inversió permetran a la ciutat tenir doncs, parcs infantils nous, el carrer Tomàs Vives també nou, que es trauran els postes, tindrem unes voreres més en condicions, també per millorar el programa A Punt, que ens permetrà tenir unes voreres i uns carrers millor asfaltats i anar atacant totes aquestes incidències. També per equipar la policia local, fer la nova pista de petanca. Bé, doncs una sèrie de millores que beneficien a la ciutat i per tant esperàvem que els partits de l'oposició ens poguessin recolzar aquest pressupost. Trobem que no han estat a l'alçada, no han aportat ni una sola proposta i ens sap greu en aquest sentit.
Declaracions de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra, arran de l'aprovació del pressupost i també les ordenances fiscals del 2026. Amb una posició evidentment contrària, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, portaveu del PSC.
Del ple extraordinari i urgent ja és una anomalia, no? Per parlar de pressupostos i d'ordenances. Més enllà de que ens van avisar en 7 dies i van tenir la informació en 7 dies després d'amagar-la durant setmanes, més enllà de que no volen participació política, no volen consens, no volen diàleg, més enllà d'això ens trobem unes ordenances que continuen doncs, atacant a l'economia de les famílies. En 3 anys han augmentat l'IBI un 17%, les escombraries un 20%, les terrasses un 25%. És el govern del 20%. Per què sempre recorreixen a pujar els impostos? Perquè no tenen creativitat i no treballen el suficient. Fer un ple extraordinari i urgent d'aquestes coses, que són habituals en el calendari d'un ajuntament, a tota a corrents i a última hora, significa que aquest govern no treballa bé. Treballa tard, no s'ho treballen, i què passa? Doncs que com no aconsegueixen ingressos com han d'aconseguir, perdent la llei de barris, perdent fons FEDER, perdent més d'un milió d'euros de subvencions de la Diputació de Barcelona, no fent una inversió en una ciutat que tingui estigui més enriquida des del punt de vista industrial, econòmic, doncs el que fan sempre és el més fàcil, pujar els impostos, i això és intolerable. I pel que fa als pressupostos, més enllà de les inversions, ens trobem amb un pressupost que és de còpia i pega d'anys anteriors, o sigui, és gens ambiciós, parlen ells d'expansiu quan puja un 2,6%, i erràtic en moltes decisions. Jo crec que aquest govern municipal viu en un món en el qual es consideren que tenen la veritat absoluta, que tot ho fan bé, però no veuen la realitat de la ciutat, que és una ciutat que no avança, que no millora, i sobretot demostra amb aquesta actitud. A més, el pitjor de tot això, de la desconsideració a l'oposició, és que ho fan a propòsit. O sigui, no els importa. Jo sentiria vergonya com a govern que tota l'oposició digui que fins aquí, no? I que hagis d'aprovar els impostos i els pressupostos pel vot de qualitat de l'alcalde. Que s'ho facin mirar i que reflexionin. Però el que és trist és que han aturat Sant Andreu de la Barca.
Qui també va votar en contra del pressupost municipal del 2026 i les ordenances fiscals, Vox. Com a portaveu de Vox, Amador Vázquez també feia referència al seu vot a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu.
Bueno, en lo que es respecto al pleno de la aprobación del presupuesto municipal, aunque nosotros estábamos en gran mayoría de acuerdo con las cosas, lo que ha quedado claro que no lo hemos podido votar porque nosotros no vamos a pagar el peaje político de la sustentación del gobierno, porque lo que no vamos a pagar son las ideologías que lastran y además que mucho luce para lo poco que representa. Entonces se gasta mucho dinero en esa ideología y no podíamos votarlo porque consideramos que es un peaje que tiene que pagar el gobierno por sustentarlo.
Vot contrari i a diferència del pressupost de l'any anterior, el vot contrari de Som Sant Andreu, Felipe del Val, justificava així el vot en contra tant de les ordenances com també del pressupost municipal.
Y la sensación que tengo es una sensación agridulce, porque ya sabes que yo soy muy participativo, constructivo, resolutivo, y cuando tienes un presupuesto que está elaborado por el equipo de gobierno, que está bien, hay un trabajo importante, pero que no se nos explicó. Realmente, a mí, como son, se nos dio un presupuesto 7 días antes y nosotros hicimos una enmienda de presupuesto conociendo más o menos, pues eso, ¿por qué tanto la petanca, por qué tanto el para la solana, por qué tanto para tal carrer? Y nos faltó más, en nuestro caso, repito, en son, no como el grupo de oposición, sino como son, que ya nos conocen porque llevamos 2 años siempre apoyándolo, siempre diciendo no, por San Andrés de la Barca. Pero esta oportunidad queríamos participar más, fueron 7 días, lamentablemente, se hace los 2 plenos el mismo día. Yo pienso que hay que tomar conciencia de lo que es el pleno, el futuro de todos los servicios que vamos a disfrutar como ciudadanos, y que, claro, no da libertad para ese debate, no hay tiempo para decir tengo esta idea. En el pleno hay una cosa interesante que fue con el grupo político PP y el tema de la calistenia. Hubo un debate entre el alcalde y la portadora de PP y fue muy interesante. En mi caso, pues bueno, pues simplemente querer participar, pero decir, bueno, no ha habido este tiempo prudencial, ha habido una prisa tremenda por hacer el pleno, pues tendrá sus razones. A mí me han explicado que tenían que hacerlo ya y ya, y que había que presentarlo ya, pero yo pienso que en noviembre o incluso hasta diciembre pudimos haberlo presentado o debatido, dialogado, que es lo importante. También ahí se nota un poco la intención de cada gobierno de escuchar a la parte de oposición, porque como le dije al señor alcalde, yo también soy un vecino, no soy solo un regidor, también soy un vecino y también estoy alrededor de vecinos que tienen necesidades e inquietudes.
I també es va mostrar contundent al votar en contra del pressupost i de les ordenances fiscals la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
Bueno, nosotros hemos encarado este pleno de ordenanzas y presupuestos desde la posición que nos han dejado el equipo de gobierno, es decir, con los recursos 7 días antes de la votación. Entendemos que de entrada, en nuestra primera y única reunión con el equipo de gobierno, planteamos que la única línea roja que nos planteábamos era no a la subida de impuestos. Esto fue lo primero que tiraron por tierra y, por lo tanto, no íbamos a apoyar unos presupuestos que se basan única y exclusivamente en volver a subir los impuestos a los ciudadanos por tercer año consecutivo, con un 16, casi 17% de IVA acumulado, y el tasazo de las basuras, que como ya he comentado en el plenario, pues estamos preparando algo precisamente para evitarlo, ¿no? Bueno, nuestro voto ha sido en contra de los presupuestos. Dentro de que era un pleno complicado, ha habido un talante bastante favorable y esto la verdad que es que hay que agradecerlo.
Com dèiem, tant el pressupost com també les ordenances fiscals s'han aprovat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu i també d'En Comú Podem. La portaveu d'En Comú Podem justificava el vot favorable en aquests pressupostos i les ordenances fiscals.
Bueno, hoy en el Pleno de Ordenanzas y Presupuestos hemos aprobado un presupuesto histórico que contiene una de las inversiones más grandes desde la pandemia, 3 millones en concreto, dirigida a la reforma y mejora de los parques infantiles, de nuevos equipamientos, de la reparación de calles, aceras y bordillos, la adquisición de material para mejorar la atención a la ciudadanía, como decía, unas inversiones históricas para mejorar la ciudad. Y aprobamos también más de 30 millones para consolidar las políticas iniciadas por el gobierno del cambio de FEM y En Comú Podem, en educación, en servicios sociales, en mantenimiento de la ciudad, en seguridad, en juventud, en gent gran, en igualdad, en todo lo que implica limpieza y jardinería, medio ambiente, ocupación, comercio. Y por último, quería decir que nos sorprende En Comú Podem, nos ha sorprendido mucho la actitud, primero, tan poco proactiva de la oposición, que más allá de la queja continuada no ha hecho propuestas consistentes a los presupuestos, y como el PSC, el PP y Vox han hecho piña y se han aliado para intentar bloquear la aprobación de unos presupuestos que mejoran la vida de la gente, la vida de la gente de nuestra ciudad.
Valoracions dels diferents partits polítics presents en el plenari municipal després del ple extraordinari també monogràfic sobre ordenances i pressupost municipal. Un pressupost que puja gairebé als 31 milions d'euros i les ordenances fiscals del 2026, 3% d'IBI i la taxa d'escombraries un 10%. Es va votar doncs, amb els vots favorables de Fem Sant Andreu i En Comú Podem i en contra PSC, Vox, Som i el Partit Popular. L'àudio íntegre del ple extraordinari i monogràfic de pressupostos i també ordenances fiscals està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Després del ple monogràfic i també extraordinari sobre pressupostos i també ordenances fiscals del 2026, es va celebrar a la sala de plens el ple ordinari, tot seguit la crònica. El ple municipal ordinari celebrat el mes d'octubre ha començat amb el record de les dones assassinades per violència masclista en el darrer mes. Un minut de silenci que ha marcat el to inicial de compromís institucional amb la lluita contra aquesta xacra social. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca també ha celebrat una sessió amb un marcat caire tècnic i un ampli consens polític a la majoria dels punts a l'ordre del dia. La reunió corresponent a la part resolutòria i la part del control de l'activitat del govern han permès desencallar projectes clau en matèria de seguretat, prevenció, esport, així com també aprovar actualitzacions administratives i pressupostàries. La sessió ha arrencat amb l'aprovació de l'acte anterior i seguidament amb el vistiplau unànime, el calendari dels festius comercials del 2026 que permetrà obrir els establiments els dies 30 de novembre i 8 de desembre. Un dels punts destacats ha estat l'aprovació del Pla Local de Seguretat Viària dels anys 2025-2028 que recull accions per poder reduir els accidents i millorar la mobilitat en el centre com els barris. A més, el plenari ha avalat per unanimitat tres actuacions destacades en l'àmbit d'equipaments i prevenció. D'una banda, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a la zona de la Creu de Susalva, una mesura que busca reforçar la protecció dels espais naturals del municipi davant del risc d'incendis. Pel que fa als equipaments esportius, s'ha aprovat el projecte de la rehabilitació de les piscines municipals de Can Salvi amb una inversió de 210.000 euros, que preveu millores tècniques i d'accessibilitat per actualitzar aquesta instal·lació de referència. Finalment, també ha obtingut el suport unànime al projecte del nou centre esportiu al carrer dels Jurats que correspon a les noves instal·lacions de Petanca amb un pressupost executiu de 345.200 euros. També s'ha aprovat amb l'abstenció de Vox la modificació del protocol local d'abordatge de les violències masclistes. També en el plenari municipal s'ha corregit un error tècnic en una modificació pressupostària aprovada al juliol i s'ha proposat el jutge de pau titular per al període 25-29 a Vicente Alabau Palomeque. A l'apartat de mocions, el debat polític ha pres protagonisme. Tres grups han portat a votació iniciatives vinculades al civisme, al medi ambient i a l'esport. La moció de Som Sant Andreu, aprovada per unanimitat, reclama una campanya de sensibilització sota el lema de Cuidem els nostres carrers. La proposta posa en focus a l'incivisme en espais públics, la brutícia i deteriorament del mobiliari o la necessitat de reforçar la responsabilitat comunitària. El govern s'ha compromès a treballar en la comunicació institucional i també implicar escoles i entitats. La moció de Vox, que plantejava un pla més eficient per combatre plagues urbanes com paneroles, rates o mosquits, ha quedat rebutjada. Els grups contraris han argumentat que el municipi ja disposa d'un pla de control i que la proposta no aportava elements tècnics nous. Des de Vox han insistit en un increment de tractaments i més transparència en la gestió. Aquesta moció només ha estat aprovada per el PSC, Vox, Som i el Partit Popular. I ha votat en contra Fem i En Comú Podem, per tant, l'equip de govern. Finalment, la moció del Partit Popular reclamant una actuació urgent al parc de la Calistènia del Parc Central, on el paviment presenta desperfectes, segons el Partit Popular, podria causar accidents als usuaris. La proposta ha estat finalment rebutjada. L'equip de govern, més concretament l'alcalde Marc Girbet, ha comentat que el Parc Central experimentarà una remodelació en els propers mesos. Finalment, la sessió s'ha tancat amb el torn de precs i preguntes dels grups municipals. L'àudio íntegre del ple ordinari del mes d'octubre està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i un cop finalitzat el ple, Ràdio Sant Andreu, i com és habitual, ha recollit les opinions dels diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
Ha estat un ple també amb molta xitxa, hem aprovat molts temes, ha estat llarg, però sí que ja hem pogut veure una mica més de consens, molt més que en el primer ple monogràfic. Hem pogut debatre amb tranquil·litat i bé, sobre les mocions que s'han presentat, hem aprovat una del grup de Som Sant Andreu, que bé, que ens permetrà i bueno, seguirem impulsant, millor dit, les campanyes de civisme per ajudar a que, ja que invertim una quantitat important de diners en millorar doncs, els serveis de neteja, els carrers, doncs que la ciutadania també sigui conscient que hem de mantenir els carrers, igual que ho fem a casa nostra, també implicar des d'educació doncs, tota aquesta consciència i, per tant, doncs, també valorem positivament aquest ple ordinari.
De les valoracions de FEM Sant Andreu, valoracions del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, el seu portaveu, valorava així el ple ordinari del mes d'octubre a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu.
El ple ordinari ha sigut un ple, doncs, també una situació anòmala, no? Dos plens una mateixa tarda i un després dels pressupostos i els impostos. A veure, això és un desastre, un desastre. Dins dels punts que s'han tractat, doncs mira, què destacaria? Doncs aspectes de millora d'espai, d'equipament, si ens sembla bé doncs, el projecte de la zona de petanca, i han tornat a mentir descaradament, tot i que amb el tema de la piscina de Can Salvi. Tot i que avui el regidor Jansana li ha tret la raó als primers regidors que van sortir dient doncs, que aquest era un arreglo d'una piscina que estava mal feta, no? Ara ja no és una piscina, ara són totes les piscines, i l'accessibilitat, són les platges. Bueno, ja sabem que aquest govern utilitza qualsevol cosa, tot i que governi, per atacar els altres. I això saps què significa? Por, incertesa i nervis.
Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió del ple ordinari per part de Vox, Amador Vázquez, coportaveu de Vox.
Bueno, el pleno ordinario uno más. Entonces nosotros hemos presentado una moción que me parece que nos ha entendido el sentido y lo que queríamos era tener una participación activa. Al menos ha servido para que nos podamos enterar los vecinos de San Andrés de que hay un plan y que verdaderamente también no sé si será muy efectivo, porque plagas es de lo que más se me queja la gente después de lo que hemos hablado, del pavimento, las aceras, etcétera, etcétera. Y hubiera sido una buena oportunidad para que dejara de ser un arma arrojadiza en la política y dar un paso más, porque verdaderamente, sí, mucho plan, mucha empresa y todo eso, pero el problema está ahí. Entonces, igual, habiendo dado un paso más, que se refería ya no a las actuaciones, porque esto como se actúa con venenos y cosas tóxicas, pues son muy puntuales las intervenciones. Lo único que pasa que se podía haber ampliado para ver si se podía mejorar, porque verdaderamente no funciona.
El ple ordinari ha aprovat una moció de Som Sant Andreu. Ho ha valorat de forma positiva el portaveu de Som, Felipe del Val.
Y el pleno ordinario, pues bueno, pues nos aprobaron por unanimidad la moción sobre cuidar nuestras calles. Es una moción básicamente municipalista que habla sobre cuidar nuestro entorno, proteger nuestras calles y formar parte de un San Andreu Abarca mucho más limpio, más sano y que todos contribuyamos a que seamos un referente en el Baix Llobregat.
En el ple ordinari del mes d'octubre, el Partit Popular presentava una moció per intervenir al paviment del Parc de la Calistènia. Finalment, aquesta moció ha estat rebutjada. També en feia referència a la seva valoració la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
Y en cuanto al pleno ordinario, pues se han aprobado cosas muy importantes, ¿no? Como es bueno, lo que son las partidas presupuestarias para la renovación de lo que son las piscinas, bueno, el arreglo de las piscinas de Can Salvi, pero hay que pensar en el servicio que estamos dando, además de el plan de vial para evitar los accidentes, también es algo muy importante, siempre hay que ir cuidando la ciudad y sobre todo también nos ha gustado mucho en el tema de emociones, tanto la de Felipe del Val, de Som, para promover el civismo, que es verdad que se nos presupone, pero que el día a día nos demuestra que no lo tenemos, y también en la prevención de, creo que no se ha entendido lo que pretendía, a mi entender, lo que se pretendía desde el grupo de Vox era cohesionar ese plan, que no solo porque te obligue la ley, sino cohesionarlo entre todos los partidos municipales para que luego no tuviésemos argumentos, porque todos estamos participando en él, ¿no? pero bueno, un poco defraudada por el tema de que nosotros hemos presentado una moción para la reparación del suelo del Parque de Calistenia, de aquí del Parque Central. Hemos recogido la idea, hemos aportado la moción, hemos aportado presupuestos de reparación, incluso hemos indicado la partida, que el señor alcalde no recordaba que cuando la presentó eran 140.000 euros para el campo de fútbol y los otros 40.000 euros para el parque de Calistenia del Palau. Entonces nosotros hemos pensado que evidentemente antes de realizar un parque entero se podía reparar el que tenemos ya actualmente, que además hay muchos usuarios que lo utilizan, incluso hay escuelas que lo utilizan para sus niños, entonces creemos que es una necesidad que se ha plasmado aquí en el Pleno y que finalmente pues no ha salido por el voto de cualidad del alcalde, que es yo creo que es lo que hay que resaltar en este Pleno, es decir, este gobierno a la que le falta un regidor necesita el voto de cualidad del alcalde y este gobierno se ha respaldado en todas sus votaciones hoy con la subida de impuestos por el voto a favor de En Comú Podem. Y eso es algo que Isabel tendría que darle una vuelta, que tiene muy mala memoria, que la oposición, cuando ejercía de oposición, esto no lo tenía en cuenta.
I finalment, la darrera valoració, la de portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, que també ha valorat els micròfons de Ràdio Sant Andreu al ple ordinari del mes d'octubre.
Es decir, que hemos aprobado una moción para mejorar temas de civismo y convivencia en la ciudad y hemos aprobado puntos concretos importantes que lo que hacen es mejorar pues el día a día de la ciudad.
Valoracions del ple municipal ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la valoració dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal. Com és habitual, Ràdio Sant Andreu, després del ple, doncs, ofereix les valoracions dels diferents partits. També podeu escoltar de forma íntegra l'àudio del ple del mes d'octubre, així com també la crònica escrita d'aquest ple municipal.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Anem amb d'altres qüestions sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En la plaça Font de la Roda, aquesta setmana, s'estan realitzant treballs de manteniment i renovació del paviment per millorar la seguretat i l'accessibilitat. El passat dilluns parlàvem amb Joan Jansana, regidor d'Urbanisme. Han començat les obres de millora de la plaça Font de la Roda. L'Ajuntament ha iniciat aquests treballs amb l'objectiu de millorar la seguretat dels vianants i renovar el paviment d'aquesta zona semipeatonal, molt transitada pels veïns. Les actuacions, que duraran aproximadament una setmana, obligaran a fer alguns talls de circulació. El regidor d'Obres i Serveis, Joan Jansana, ha explicat a Ràdio Sant Andreu els detalls d'aquestes millores i la coordinació amb d'altres treballs que es fan al mateix entorn aquesta mateixa setmana.
Doncs estem duent a terme aquí unes millores en la zona del vial.
A la part de dalt i la part de baix de la plaça de la Font de la Roda. Aquestes millores consisteixen en una millora del terra, d'acord? Doncs aquesta zona que ara doncs, té unes llambordes molt grans que amb el pas dels vehicles doncs, s'han anat trencant. Això ha provocat doncs, molts accidents, sobretot de persones, perquè és una zona de semipeatonal i per tant hi ha donant moltíssims problemes i el que fem és canviar aquestes llambordes per una zona asfaltada. D'aquesta manera també delimitarem la zona de vial, la zona de carril, que és per on han de passar els vehicles, i doncs, la gent també tindrà molt clar doncs, quina és la zona de pas amb seguretat.
Quant de temps està previst aquestes obres?
Està previst que han començat avui dilluns i està previst doncs, que durin una setmana, depenent del que es trobin, doncs, possiblement aquest divendres estiguin acabades o potser dilluns doncs, acabaran d'asfaltar.
Per tant, haurà aquests dies restricció al trànsit per aquesta zona?
Sí, de fet avui ja està la zona baixa de la font d'aquí la plaça Font de la Roda ja està tallada la circulació i demà es talla la circulació la part de dalt de la Font de la Roda, per tant aquesta circulació quedarà restringida durant aquests 4 dies, val? Sobretot a la part de dalt que es faran les obres.
Aquestes millores de la plaça Font de la Roda també coincideix amb unes obres que està fent en aquest cas Endesa.
Sí, d'acord, hem fet coincidir, doncs, hem coordinat aquestes obres amb Endesa perquè doncs, ells també doncs, necessitaven fer una franja d'obertura del carrer perquè estan fent obres de millora de diferents connexions de les estacions elèctriques i doncs, a moltes zones coincideix doncs, a la seva obertura del carrer amb la nostra i per tant doncs, hem coordinat per poder doncs, millorar doncs, aquestes obres i que coincideixin en el temps i per tant no s'hagi d'obrir dues vegades al mateix carrer.
Aquestes obres que s'estan realitzant aquests dies aquí a la plaça Font de la Roda, està previst que també es facin en d'altres zones de la ciutat. Fa uns mesos sí que vam veure uns exemples a prop de la plaça 11 de setembre.
Sí, d'acord. De fet, en els llocs on hi havia aquestes llambordes grans i hi havia pas de vehicles, doncs ens hem adonat doncs, que s'havia de renovar i s'havia de canviar. En principi ja no tenim detectat més zones, però sí que sí, en el cas de que hi hagi potser alguna petita zona on s'hagi de millorar, doncs farem també el mateix sistema, posarem asfaltat, que és perquè el pas de vehicles millori. I, a més, en aquest cas, com que estem en el nucli antic, l'asfaltat aquest no es quedarà així, de moment sí que es quedarà així, però un cop passin les festes, doncs, pel mes de gener, el que farem doncs, serà doncs, un gravat en aquest asfaltat perquè doncs, millori i doni la sensació de que tenim adoquins. Així connectarem, doncs, deixarem més bonic i connectarem doncs, aquests carrers que ja tenen adoquins amb aquesta zona asfaltada que, a més, doncs, tindrà aquest gravat dels adoquins.
Les obres de la plaça Font de la Roda formen part del manteniment i la millora dels espais públics que impulsa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Si tot avança, segons el previst, els treballs podrien estar finalitzats aquesta mateixa setmana. Un cop finalitzades, la plaça oferirà un espai més segur i accessible integrat amb l'entorn del nucli antic.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Sant Andreu de la Barca han finalitzat les 5 sessions sobre Indústria 4.0 que s'han realitzat a les escoles velles. Èxit de participació, més d'una trentena d'empreses i també de comerços i d'emprenedors de Sant Andreu de la Barca hi han participat. Al final, al voltant d'unes 100 persones han participat en totes les sessions. La revolució digital ja és una realitat que arriba amb força al món empresarial, també el més proper, el de Sant Andreu de la Barca. Aquest mes d'octubre s'ha impulsat la transformació digital de les empreses locals amb un cicle de 5 jornades formatives sobre la indústria 4.0 i l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial. Les sessions organitzades per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona han estat impartides a escoles velles. Han congregat més d'un centenar d'assistents procedents de més d'una trentena d'empreses de diversos sectors. El responsable de conduir aquesta formació ha estat Xavier Gallardo, expert en transformació digital i consultor de Novatech Advisors, que defineix el cicle de conferències com un gran pas endavant.
Doncs molt positiva. La veritat és que, primer, l'assistència, com mencionaves, no? Ha sigut un èxit d'assistència, vol dir que hi ha interès per saber què és això d'intel·ligència artificial i com poder-ho aplicar per part de les empreses. I després, en aquestes 5 jornades, que després, si vols, comentem, hem vist transversalment totes les possibles aplicacions, amb casos específics, i comentant en cada una de les empreses i visionant que aquesta eina està per utilitzar-la i no per utilitzar-la per grandíssimes empreses, sinó empreses petitíssimes, microempreses, negocis, comerços, qualsevol tipus de negoci pot treure molt profit per ser el més competitius possibles amb la intel·ligència artificial.
A les primeres sessions havia més incertesa, havia més por o havia més ganes de com aplicar la intel·ligència artificial o aquests sentiments s'han anat canviant de la primera a la última sessió? Suposo que quan es parla d'intel·ligència artificial, el primer que hi ha és aquest respecte, no? Què és i com ho podem aplicar i si ens traurà o no llocs de treball, no?
Hi havia exactament tot això que has dit, moltíssima incertesa, moltíssima inquietud, moltíssima por inclús, i també hi havia un punt d'urgència, de dir, escolta, necessito una cosa que em solucioni, i bueno, jo crec que en aquestes 5 jornades hem vist molta tecnologia, moltes solucions de mercat, moltes solucions gratuïtes o baix cost que es poden aplicar, però sobretot en el sentit que la tecnologia és la darrera cosa que ha d'utilitzar-se. Primer s'ha de saber exactament quins són els objectius, analitzar quins són els processos, allà on pot treure't feina, aquelles tasques repetitives, aquelles tasques de poc valor, aquelles tasques que necessites un coneixement que no tens i que et pot complementar, a l'enfoc cap als clients, poder aportar realment, saber què és el que necessites i a partir d'aquí sí, introduir una eina tan potent, una tecnologia de tecnologies com la intel·ligència artificial que et permet trobar solucions a qualsevol problemàtica i qualsevol repte que tinguis com a empresa.
Tot és positiu, tot canvi és positiu si ho sabem utilitzar, no? I sobretot el que comentava ara, el fet de que tenir aquests coneixements previs, no? Del per què volem utilitzar, però primer hem de tenir la nostra empresa ben organitzada, no?
Ben organitzada i saber clar què és el que, on realment tenim les oportunitats, no només els problemes que volem solucionar al dia a dia, que com a primer pas per poder integrar la intel·ligència artificial és la gran porta d'entrada, saber que hi ha moltes coses que ens treuen al dia a dia i que aquí l'automatització, la robotització de processos amb intel·ligència artificial, de processos administratius, de gestió de factures, de gestió de comandes, d'atenció al client, de moltes d'aquestes tasques que es poden automatitzar i treure molt temps, permet després poder dedicar aquest temps a valor afegit, a fer créixer el negoci, a entendre millor els nostres clients, a fer una millor oferta i a més recolzar-se d'aquestes eines que permeten ser més competitius una altra vegada.
Sí que els assistents que han participat en aquestes sessions i que faran un pas endavant, no?, amb els seus negocis i començaran ja a aplicar aquesta intel·ligència artificial, almenys hem consultat amb alguns i s'han sorprès, no?, de moltes aplicacions de la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, no?, sobretot en aquests processos que ara comentava, aquests processos rutinaris, no?, que tenim.
És així, i en aquí per suposat donar moltíssimes les gràcies al Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca per apostar, per tenir clar que això és una aposta necessària per millorar la competitivitat, per donar aquestes formacions gratuïtes per les empreses de Sant Andreu de la Barca, per donar aquestes hores de consultoria especialitzada, en aquest cas per nosaltres, a Nova Tech Advisors, d'acompanyament a les empreses, a saber com implantar de manera efectiva i no teòrica, sinó de manera efectiva en problemàtiques reals, sense que sigui un cost per l'empresa, almenys per començar, i que vegin realment tot el que els hi pot aportar per després poder apostar i veure que realment és una eina per ser cada vegada més efectius en el seu dia a dia.
Si parlem del perfil de les empreses que han participat o de les persones que han participat en aquestes sessions, perfil molt divers?
Molt divers, de tots els sectors, empreses mitjanes, empreses grans, molta empresa petita, empreses de serveis, empreses productives, empreses logístiques, empreses d'informàtica, molt variat, empreses que ja havien participat en els programes de digitalització de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de l'anterior sessió, de les actuals, i algunes que inclús ja plantejaven si podrien participar en un proper programa, i per tant, bueno, el que corrobora és que primer hi ha un interès i segon que és una tecnologia que no té barreres en sectors, que no té barreres en tamanys i que hi ha una solució per cada casuística i per cada solució concreta i per cada dimensió i per cada possibilitat concreta de cada empresa, així que molt contents per aquesta diversitat també.
I per aquest motiu s'han convocat aquestes 5 sessions, la primera va començar el dia 1 d'octubre, l'última ha finalitzat el 29 d'octubre, 5 sessions en 5 temes totalment diferents.
Molt diferents i complementaris i per ordre, no? Primer van començar analitzant com s'han d'analitzar, formalitzar els processos que hi ha dintre l'empresa, com es poden utilitzar aquests processos, per a partir d'aquesta anàlisi i plasmació dels processos dintre de que existeixen dintre de la pròpia empresa, poder-los digitalitzar com a primer pas, i a partir d'aquí sí, començar a aplicar intel·ligència artificial. Primer en la segona sessió vam parlar de intel·ligència artificial per màrqueting i vendes, que és on probablement hi ha més explotació, perquè al final també és un element molt important per qualsevol empresa, saber vendre correctament i llançar els missatges de màrqueting correctes. Després, per altres àmbits de la gestió empresarial, des de la gestió de les operacions, a la gestió de les compres, la gestió de la logística, etc., gestió administrativa, el propi control general de l'empresa. Després vam parlar d'una nova tendència molt actual, i estem parlant de setmanes, poc més que mesos, que són els agents d'intel·ligència artificial, és a dir, sistemes ja autònoms que funcionen de manera autònoma i els demanem determinades tasques, els demanem objectius, i ells es busquen la vida, per dir-ho d'una manera planera, per veure com aconsegueixen aquell objectiu, no els hem de marcar totes les instruccions. I finalment aquesta darrera sessió de Cluenda, parlant de la gestió de la intel·ligència artificial en l'àmbit dels recursos humans, des del control horari fins a l'analítica de persones i eines de suport per millorar, doncs, el clima laboral, el nivell de compromís amb les empreses, intentar evitar identificar patrons de comportaments dintre dels treballadors que provoquin fent la rotació, etcètera, etcètera. Vull dir, molt transversal en totes les àrees.
Pel que fa a les eines que s'han parlat aquests dies amb aquestes sessions, quines són les que han pogut despertar més interès entre els assistents? Interès o sorpresa?
Bé, probablement les que siguin més visuals, més del famós efecte wow, és pues, totes les eines d'edició d'imatges, de vídeo, hi ha eines tan potents com Veo o com Sora 2, no? En les quals pues, amb poques hores i amb quatre imatges que tu pugis ets capaç de fer-te un vídeo navegant per l'oceà o cavalgant amb un cavall o inclús parlant amb el fundador d'OpenAI o parlant amb el president dels Estats Units si cal, no? Vull dir, la potencialitat amb poques eines i sense necessitat de programació i en llenguatge natural, poder tot allò que se'ns pot imaginar transformar-ho en un element real, no? Tan visual sobretot. Aquesta probablement és la que ha tingut més impacte, però en realitat en totes les àrees. Jo diria que probablement sí que hi ha hagut un cert overbooking d'eines, perquè hi ha moltíssimes solucions, i jo crec que sobretot és el començar a replantejar-se que ja no hi ha pràcticament límit en quines són les aplicacions possibles.
Acabem practicant amb l'inici. Com definim indústria 4.0?
Doncs indústria 4.0 és una evolució de les indústries, és un concepte que ja va néixer ara ja fa un temps, va néixer l'any 2012, 2013, i que ara amb la intel·ligència artificial té un nou sentit. Es comença a parlar inclús d'indústria 5.0 o una nova revolució amb la intel·ligència artificial, i al final és la transformació dels negocis, de les indústries, per seguir sent competitius. És la famosa llei de Darwin aplicada a tots els àmbits, també a l'àmbit de l'empresa, de que l'adaptació és la base de la supervivència, i en aquest és no només supervivència, sinó tenir la possibilitat d'utilitzar aquestes eines d'una manera potent, podem tenir un punt diferencial per ser millors que els nostres competidors, i per tant és un element que realment és molt, molt important que sigui integrat per el món empresarial.
Per tant, aquest seria el millor consell per a les persones que han assistit i per a les empreses que han assistit en aquestes 5 sessions.
Sens dubte. Aposteu per la tecnologia, però la tecnologia és la darrera cosa que entra. Primer hem de saber tenir clar què volem fer amb la tecnologia, un bon ús de la tecnologia, com tu deies, i a partir d'aquí sí, tenim un munt d'eines que ens permeten allò que puguem imaginar poder-ho fer.
Objectius comuns pel que fa als assistents en aquestes 5 sessions d'Indústria 4.0 que s'han impartit aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca, a les Escoles Velles, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, unes sessions que han estat conduïdes i dirigides per Xavier Gallardo, expert en transformació digital i consultor de Novatec Advisors.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquesta setmana s'ha posat en marxa la nova zona blava a Sant Andreu de la Barca. Hem preguntat a veïns, comerciants i també als agents que vigilen la zona blava per saber-ne novetats i per aclarir dubtes. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó. Aquesta setmana s'ha posat en marxa la zona blava a Sant Andreu de la Barca. De fet, el dilluns al matí, a les 10, es posava en marxa la nova zona blava a la ciutat. Vam parlar amb veïns, comerciants i també els vigilants que ens aclarien els principals dubtes. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó.
Aquest dilluns a les 10 del matí s'ha posat en marxa la nova zona blava a Sant Andreu de la Barca. És per això que ens hem acostat a peu de carrer per conèixer com estan vivint els primers dies de la zona blava a Sant Andreu de la Barca. Hem acompanyat diversos veïns i veïnes a treure el tíquet, tant a les màquines com a través de la nova aplicació mòbil, i alguns ens han explicat que la mesura pot ajudar a trobar aparcament amb més facilitat, especialment a les hores punta. Altres, però, consideren que pot resultar un inconvenient, sobretot per aquells que no són residents o no estan habituats amb el funcionament dels parquímetres.
Com trobes el funcionament de la nova zona blava?
Molt lenta, lentíssima i molt confusa.
Què has pagat, efectiu o amb el mòbil?
Amb el mòbil.
No has utilitzat l'aplicació nova aquesta que
no.
Hi ha per aparcar?
No, no tinc temps. No sabia que avui començava lo de la zona blava. No ho sabia.
Quant temps hi has posat?
Nada, 30 cèntims. Perquè la primera franja em sembla que és gratuïta, no?
Sí.
Vaig aquí al veterinari amb el gos i poca estona.
Quan és? Quan poca estona?
Poca estona són fins la 11, pràcticament.
Fatal, en tots els sitios estamos igual con la zona azul. Ya no hay sitio donde aparcar y poco, bueno, encima que te cobren.
Bueno, en teoría la zona azul es para facilitar la rotación de coches, que la gente no se quede aquí todo el día.
Bueno, ya, pero te lo abaraten un poco más, porque encima me parece carísimo. Siendo pueblos como son y eso, no habiendo aparcamiento.
Porque usted ha venido aquí para aparcar, ¿por qué?
Porque vengo a comprar. Soy de un pueblo de aquí al lado, pero no hay tantas tiendas. Vengo aquí, ya que me gasto el dinero, que me faciliten el aparcamiento, la verdad. Bueno, si es para mejorar las calles, no me importa, pero por lo menos abaratarlo un poco. Ya pagábamos demasiados de impuestos.
¿Cuánto dinero pondrá?
61, pues 1,50€ por lo menos.
Eso es como una hora y media.
Sí, porque tengo que comprar mucho.
¿Qué le está pareciendo la interfaz? ¿Es fácil o difícil?
Bueno, es fácil para mí, pero seguramente para mucha gente mayor le costará, ¿vale? Al final todo es digital y sí que es verdad que nos tenemos que adaptar, pero es para gente mayor sigue siendo complicada y hay mucha gente mayor.
Estic a favor perquè sí que és veritat que els cotxes es mouran més, però per una altra banda hi ha molta dificultat per aparcar a Sant Andreu i encara si has de pagar, doncs és un problema per mi. És un problema perquè a més hi ha molts carrers que és impossible aparcar, encara que hi hagi la zona blava o zona verda, més igual. És molt difícil.
Quan vens a aparcar per aquesta zona, et costa molt, dius. Explica'm també a quines zones normalment et costa molt aparcar, Sant Andreu d'Albarca.
Doncs a la Solana, perquè vinc allà, i bueno, jo tinc arrendat un pàrquing perquè és impossible aparcar. És impossible.
Doncs a vostè li ha funcionat els 30 minuts gratis. Què et sembla que els sanandruencs tinguin 30 minutets gratis aquí per fer les compres?
Bueno, doncs em sembla molt bé, si és veritat. Hem vist que és veritat, i si t'ajuden a poder comprar o a fer qualsevol cosa que hagis de fer per aquí als comerços de Sant Andreu, doncs em pareix molt bé. Però continuo dient que és molt difícil aparcar a Sant Andreu de la Barca.
De fet, els comerciants d'aquí de Sant Andreu de la Barca reclamaven que tornés a la zona blava perquè la gent, si no venia aquí, s'aparcava i encara hi havia menys lloc.
Això és veritat, però, per exemple, aquí, a aquesta zona d'aquí, sí que ho veig molt lògic perquè està al mercat municipal, però hi ha altres zones de Sant Andreu que no entenc la zona blava. No ho entenc.
Com quina?
Com la Solana, per exemple. El posto que està al CUAP, molt bé, a Correos, molt bé, però més endavant no hi ha comerços allà baix. No ho entenc. Entre la zona blava, els de càrrega i descàrrega, minusvàlids, motos, és que no hi ha aparcament.
També ens hem apropat als comerços de la zona del mercat per recollir la seva opinió, una zona comercial que pel gran flux de clients que rep esperava amb moltes i moltes ganes el retorn de la zona blava.
Doncs ja l'esperàvem, bueno, portàvem 2 anys esperant la zona blava, vull dir que... I bé, en principi contents, perquè teníem molts problemes, sobretot el cap de setmana, de clients que han deixat de venir perquè no podien aparcar, bàsicament. I esperem que això ens torni a fer-los venir.
Si pots explicar a la ciutadania per què és tan important aquest reclam que feu sobretot els botiguers i els comerciants que hi hagi zona blava perquè hi hagi rotació de cotxes, perquè és una cosa que la ciutadania no ho acaba d'entendre i tot el que sigui rascar-se la butxaca, com és normal, no és benvingut.
Per nosaltres és molt important perquè precisament per això, perquè hi hagi rotació i que els clients puguin venir i adreçar-se a comprar. Respectant que després els veïns puguin aparcar doncs, per la nit i puguin aparcar en certes hores. No? Però si aquesta rotació no la tenim, avui dia que s'utilitza el cotxe per tot, a nosaltres ens perjudica força i la necessitem per aquest sentit. És obvi que a ningú els ha de pagar, a nosaltres tampoc ens ha de pagar, però realment en aquest sentit per nosaltres és necessària.
Ha tingut una repercussió molt negativa el fet de que no hi hagi zona blava?
Al cap de setmana sí, al cap de setmana sobretot, que és quan més clients venen a comprar i tal, hem tingut clients importants doncs, que han deixat de venir i tots els justificaven per la zona blava, o clients que aparcaven en zones que potser no s'hauria d'aparcar i després tenien problemes de multes i tal, i bueno, eren queixes constants, no? I era per això, perquè estava tot l'aparcament ocupat de manera permanent.
Espereu recuperar aquests clients amb l'arribada de la zona blava? Els hi heu fet arribar que ja podran aparcar?
Bueno, ara començarem a fer la crida, no? Un altre cop, i esperem recuperar-los, sí, òbviament. Aquest és el desig.
Aquesta nova zona blava tindrà 30 minuts gratis per als residents que paguin l'impost de circulació aquí a Sant Andreu de la Barca. Això també és una bona notícia pels comerciants?
Sí. Nosaltres, per exemple, abans el que fèiem, que això sí que ho trobem a faltar i esperem que a la llarga es torni a fer, és que nosaltres des del mercat compràvem uns tiquets i aquests tiquets eren mitja hora i nosaltres els regalàvem als clients, no? Als clients per una compra, això també esperem que es pugui fer, i si ja tenen una mitja hora inicial i nosaltres els hi podem oferir aquesta alta mitja hora, doncs seria ideal perquè els clients puguin comprar sense cost, com a mínim durant una hora. Bueno, nosaltres el que veiem és que poder al carrer Anoia es podria ampliar una mica la zona blava, almenys el que és el carrer Anoia més tocant a la zona del mercat, no? I així podríem tenir, doncs, tenim ara l'Avinguda Constitució i tindríem l'aparcament i al carrer Anoia, doncs, unes quantes places més, unes 10 places, per nosaltres seria ideal. Però bueno, s'ha fet d'aquesta manera, doncs bueno, esperem que a la propera es pugui ampliar.
Una pregunta per acabar. I els comerciants com ho feu per aparcar? Perquè si la gent ve aquí i li costa tant aparcar, vosaltres com ho feu? M'imagino que com que és tan d'hora hi ha lloc, però si no, com ho feu?
Els comerciants ens haurem de buscar la vida, però bueno, tot sigui pel comerç.
Home, ho han rebut bé, la gent està contenta, perquè feia falta, perquè així hi haurà més moviment a l'hora d'aparcar. Però bueno, és el primer dia, tampoc sabem com anirà això, ni com està muntat, si tindrem descomptes per la gent o... Estem esperant a veure com va tot.
Aquests dos anys que no hi ha hagut zona blava, com ha repercutit això en les vostres ventes? Perquè altres comerciants m'han comentat que ha sigut una miqueta un desgavell per aparcar.
Ha sigut una mica... La veritat que per aparcar la gent ho tenia malament. Molta gent es queixava perquè venia i estava tot ple a la primera hora. I clar, venien i marxaven a un altre lloc perquè no podien aparcar. Espero que ara, a partir d'ara, amb això... la gent tingui més oportunitat d'aparcar i hi hagi més moviment als aparcaments i esperem que vagi millor tot. Però sí, ens ha afectat una mica, clar.
Heu perdut clients per culpa d'això?
Home, no sabia dir-te si hem perdut clients, però sí que s'han queixat molt els clients. I suposo que algú, pues sí, per no poder aparcar, haurà marxat. Però bueno, suposo que ara tot s'arreglarà una mica amb això.
Avui és el primer dia de Zona Blava, ja heu avisat els vostres clients que ja podran aparcar. Els residents aquí a Sant Andreu de la Barca tindran 30 minuts gratis.
Sí, ja portem ja una setmana avisant que començava aquest dilluns. Passa que n'hi ha molta gent que amb això de que tot serà per APP, molt per APP, la gent això, hi ha molta gent que no ho veu gaire clar. Però bueno, suposo que amb el temps i poquet a poquet anirà tot millor.
Per acabar, si vols explicar a la gent de Sant Andreu i la gent que també és de fora ve aquí a comprar per què és important que hi hagi zona blava i pagant i que sigui uns cèntims perquè hi hagi rotació de cotxes, perquè òbviament quan a la població se li toca una mica la butxaca la gent s'emprenya.
Bueno, jo sempre dic que a llocs on has d'anar a comprar, que n'hi ha comerç, és bo que n'hi hagi zona blava perquè així trobaràs aparcament. No hauràs d'anar a aparcar lluny, carregar bosses, jo crec que és un avantatge. I si es paga una miqueta, però... a la llarga jo crec que és millor aparcar a la porta on vagis a comprar que no donar 40 voltes, que te costarà més de gasolina, benzina i tot això. Jo penso que serà molt millor. Hi haurà més moviment i la gent podrà aparcar, comprar i marxar i vindre una altra. I jo crec que a la llarga s'agrairà.
Alguns comerciants, com els de la plaça Catalunya, no estan tan a favor d'aquesta mesura.
Aquí a la plaça Catalunya, com esperàveu l'arribada de la zona blava?
Bueno, la verdad es que no la esperábamos. No, la vimos en, digamos, en Instagram. Y bueno, yo por ejemplo, mi jefe no está empadronado aquí, es un poco rollo.
La implementación de la zona azul ayudará a que haya allí rotación de coches o creyeu que os restará clients?
Supongo que habrá rotación de coches porque antes había muchos coches fijos.
¿El hecho de que no hubiera zona azul os impedía a lo mejor que clientes vinieran aquí y no pudieran aparcar?
Normalmente aparcan allí. Bueno, vienen un momento a la tienda y lo dejan ahí el coche y luego se van, ahí donde los containers. Bueno, cuando vienen para un momento solamente, pues si pasa el camión de la basura, pues retiran el vehículo.
Bueno, la novetat d'aquesta zona blava és que aquesta zona blava comptarà 30 minuts gratis pels residents.
Sí, claro, y los no residentes, pues no.
Eso, entonces, ¿recibís la nueva zona azul con un poco de expectativa o...?
Yo pienso que para el comercio no es bueno la zona azul. Porque hay mucha gente que viene de fuera, entonces pues bueno, no tendrán esos minutos para aparcar.
O sea que no estáis a favor de la zona azul. ¿Estáis mejor durante estos años sin zona azul?
Sí. Sí, sí.
Finalment ens hem desplaçat a l'Avinguda Guatemala i a la carretera Barcelona, on s'hi han rebut amb els braços oberts el retorn de la zona blava.
Crec que ens anirà molt bé, molt bé. Des de que s'ha tret, els cotxes estan parats, no hi ha moviment, i clar, jo almenys jo faig visites, sobretot amb nens, que és les tardes, i cada 45 minuts venen nens nous, 2-3 per hora, per lo que moltes vegades els pares han de parar a la porta, ens deixen el nen, se'n van a aparcar i després tornen. Llavors, clar, sé que això és un inconvenient perquè són nens, no són adults que poden anar, no? I és complicat. I s'ha notat molt perquè tothom que entra per la porta, ostres, que difícil que és aparcar, que difícil. No hi ha un pàrquing per aquí, és la pregunta clau, no? Pues no n'hi ha pàrquings. I la zona blava, pues, clar, al no pagar, pues, encara que sigui simbòlic el que es pagui, però ja la gent fa moviment. I ara a veure. A ver.
Durant aquests anys que no hi ha hagut zona blava, heu vist que ha baixat o ha pujat el vostre nivell de ventes o de facturació?
No així, però sí que moltes queixes, perquè com és com una necessitat, doncs la gent ve, s'espavila, encara que parquin a l'altra punta del poble o deixin així, no?, el nen aquí a la porta per visitar-lo. Però sí que moltes queixes hem tingut, no queixes cap a nosaltres, però sempre comentaris negatius enfront al tema de l'aparcament.
A partir d'avui la rotació de cotxes serà molt més gran, de fet ja es veuen moltes més places buides ja aquest matí en comparació al que estàvem acostumats. Sobretot la gent de Sant Andreu, la gent que paga l'impost de circulació aquí a Sant Andreu de la Barca, tindrà 30 minuts gratis. Tot això, aquesta notícia, suposo que millorarà el que vostè m'ha dit de la falta d'aparcament.
Pues sí, això espero, però jo per desgràcia tinc més gent de fora que de dintre. Llavors sí que s'agrairia pues, vales o un conveni, alguna cosa amb els comerços per poder donar, pues, en el meu cas, als meus pacients. Per poder, com un bono de 30 minuts, que de vegades dan, o una hora, no? Alguna cosa per facilitar-li la vida.
Per acabar, si vols explicar a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca i la gent que ens escolti, perquè és important, perquè els comerciants sempre demaneu el tema de la zona blava, que normalment, com és obvi, la gent a la que li rasca la butxaca no ho entén i per què ens han de fer pagar?
Bueno, jo crec que no hi ha aparcament físic, igual que la vivenda, l'aparcament, tenim un problema important amb aquest tema. Llavors, és simbòlic el que es paga. Jo me moc molt i no té res a veure en pagar en altres poblacions. Llavors, jo penso que està bé, perquè si vols parar de forma gratuïta, doncs tens puestos, si no casa teva, si no hi ha aquí a l'entrada, si no a la fora, però la gent que ve aquí, doncs està bé que tingui un puestos, que si no, no, el comerç estarà molt estancat.
Durant aquests trajectes hem tingut l'oportunitat de parlar amb els vigilants de la zona blava, que ens han aclarit dubtes sobre horaris i sancions.
Si ens pots resoldre un dubte que m'ho han preguntat molta gent, és, per exemple, si jo vinc a estacionar aquí, dono els 30 minuts gratis i em vull desplaçar a un altre lloc, imagina't, aquí vaig al mercat i vull anar llavors a la plaça Catalunya, puc des d'allà donar-li 30 minuts més perquè canvio d'estacionament o no?
Són 30 minuts al dia, estiguis d'on estiguis. Després de, no, si estàs aquí a l'aparcament del mercat i te'n vas a la plaça Catalunya, has de treure un tiquet. Ja els 30 minuts ja eren per aquí, pel primer aparcament.
És a dir, que el sistema detecta la matrícula, és igual on estiguis.
Exactament. El sistema detecta la matrícula, que és resident, i li dona aquests 30 minuts. Si es desplaces de zona, els 30 minuts ja han passat.
Per acabar, preguntar-te quin és el termini mínim i termini màxim de pagament. És a dir, fins quina és la mínima estona que puc estar aparcat i la màxima.
Em sembla que són 10 minuts, ho estem mirant ara. Sí. I la màxima són 5 hores. Pots fer un tiquet de 2 hores, un altre tiquet de 2 hores i un últim tiquet d'una hora, les 60 minuts. Està molt bé perquè cap poble ho fa d'aquesta manera. I passat aquest temps, la màquina també detecta que és denunciable aquest vehicle. També, si no portes el tiquet, tens un temps mínim per anar a la màquina i treure la denúncia sense que t'arribi al domicili. Tens un temps que està molt bé si t'has passat en el d'horari, o sigui que n'hi ha coses que les ordenances les ha fet molt bé i que n'hi ha moltes possibilitats, que no has de pagar una denúncia encara que no tinguis tiquet. No és una denúncia com si t'has passat de temps, però bueno, si vas a la primera hora, no sé si són 10 euros, t'ho dic, si vas a la segona ja són 18.
Sempre. I per exemple, si jo descarrego, aparco el cotxe davant del mercat, ho faig a través de l'app, poso mitja hora, no poso tiquet? O com funciona això?
Si vols posar tiquet...
És a dir, si vas per l'app no cal tiquet?
Si vas per l'app no cal tiquet, perquè ja la màquina detecta que aquest vehicle té un tiquet.
És a dir, tu quan passessis ho registraries i...
Tinc un tiquet aquí d'una dona que ha vingut, veus aquest tiquet? De moment aquí no em posa cap denúncia, ni denunciable, ni res. Per què? Perquè la senyora ha posat per la PP i no sap si estarà mitja hora, una hora, però una vegada que ho fas per la PP, com que n'hi ha geolocalització, ja sap on està el cotxe i que el cotxe està pagant. Està pagant a través de la PP.
En definitiva, aquests primers dies de la zona blava deixen opinions diverses tant entre els veïns com entre els comerciants, mentre els vigilants continuen atenent dubtes i explicant el funcionament del nou sistema. Caldrà veure, doncs, amb el pas de les setmanes, quin impacte real tindrà en la mobilitat i en el dia a dia del municipi.
La zona blava, un dels punts que hem destacat aquesta setmana, no només aquesta setmana, sinó les anteriors. Tota la informació la trobareu a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X i també Instagram, i també a través del nostre canal d'informació del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, a la 98.0 de la FM.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.